Ràdio Estel. Són les 5 de la tarda.
Hola, bona tarda. Un mort i quatre desapareguts a causa del temporal. És el balanç d'aquesta situació de llevantada, la més forta de l'any a Catalunya en aquestes últimes hores. Es confirma que el cos sense vida, trobat aquest matí a la platja d'Arenys de Mar, al Maresme, és el del veí d'Arenys de Munt, que havia desaparegut ahir en ser arrossegat per la rierada. Mentrestant, a la Conca de Barberà es busca una dona i el seu fill arrossegats per la crescuda del riu, que s'ha endut al bungalou on vivien a Vilaverd, i dues persones més de l'Espluga de Francolí, també buscades perquè estan desaparegudes quan anaven a buscar en un cotxe. Canviem de qüestió. L'advocat de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, ha comparegut avui a l'Audiència Nacional i n'ha sortit en llibertat sense càrrecs ni mesures cautelars. Hi ha hagut d'anar després que la Policia Nacional escorcollés dilluns casa seva i el seu despatx buscant proves d'un presumpte blanqueig de capitals. Quan ha sortit Boye, ha explicat als periodistes que hi ha anat molt tranquil. I encara us expliquem que s'ha produït avui la tercera detenció d'un presumpte participant en l'agressió d'un grup d'ultradreta la setmana passada a un jove antifeixista. Ja s'havia dictat dilluns passat presó per als dos altres detinguts a causa d'aquesta agressió. La investigació continua oberta. I la policia ha detingut un home que s'hauria trinxerat en un museu de Saint-Raphaël, al sud-est de França, on els murs estaven escrits missatges amenaçadors en àrab. La policia tenia envoltat l'edifici on l'home, possiblement amb un còmplice, ha irromput enmig d'aquesta nit passada i es negava a comunicar amb la policia o a lliurar-se. I també us comentem que demà es reuneix el Secretariat Interdiocesà per a l'ensenyament de la religió catòlica a Catalunya. A la tarda,
Ràdio Estel. Si preguntes a la gent si conduint fan imprudències, et diran sempre que...
No. No.
Mai.
Ni de conya.
Si aquesta pregunta la fas als seus fills...
Del cinturó no es van donar compte. Mira el mòbil un moment pel missatge. Ha arrencat i no m'he acordat el cinturó.
No m'heu acordat, eh?
Els nens sempre ens diuen la veritat. Al volant, no te la juguis. Servei Català de Trànsit. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
Estar, ser i sentir-se millor. Per aconseguir-ho, connecta de dilluns a divendres a les 5 de la tarda amb el Temps de Benestar de Ràdio Estel, amb Marc Rius. Els divendres, recursos per una vida millor. Un espai per millorar en l'àmbit personal, familiar i organitzatiu. Idees, tècniques i noves tendències que poden convertir-se en els nostres grans aliats. Recursos per una vida millor. Els divendres a les 5 de la tarda a Temps de Benestar. Estar, ser i sentir-se millor a Ràdio Estel. Ràdio Estel, 25 anys amb tu.
Ràdio Estel.
A Ràdio Estel, Temps de Benestar, un espai dedicat a viure més i millor. Cada dia de dilluns a divendres amb Marc Rius. Avui, a Temps de Benestar, és gran ser gran.
Hola, bona tarda, Catalunya. Bona tarda, Andorra. Molta salut per totes i tots. Avui és dimecres, ara passen uns minuts de les 5. Tenen sintonitzat Ràdio Estel i això és Temps de Benestar. Avui toca És gran ser gran. Una setmana més ens tornem a reunir l'equip de professionals i de persones dedicades plenament al món de la geriatria i al món de les residències. Com fem cada dimecres i dijous, a Ràdio Estel engeguem un programa dirigit i realitzat només per professionals del món de la geriatria. Amb el programa d'avui trobaran borsa de treball, de consulta del treballador social, opinions de directius, personal de residències i també dels seus residents. No s'ho perdin. Salutacions a l'equip del programa que ara mateix els presento. Com sempre, les vies de so, José Matoses. A la direcció, Josep de Martí. Josep, bona tarda.
Benvingut. Molt bona tarda.
A la consulta del treballador social, també, com sempre, en Carles i a Carles. Bona tarda.
Bona tarda, Marc.
Benvingut, també.
Gràcies.
I a la conducció i direcció, Josep de Martí, i qui us parla, Marc Rius.
El restrenyiment és un problema que afecta moltes persones grans. L'origen pot ser variat,
tot i que gairebé sempre es pot millorar i fins i tot evitar, fent uns petits canvis en els hàbits de vida, com per exemple beure més aigua, menjar aliments amb fibra alimentària, com la fruita, la verdura, el llegum, i fer exercici lleuger. El que no s'ha de fer mai és prendre laxants si no han estat receptats per un metge. Els laxants sense prescripció i supervisió mèdica poden generar més problemes que els que resolen.
Molt bé, doncs, avui coneixerem diferents aspectes sobre el món de les residències. Ens presenta i condueix els convidats d'avui el senyor Josep de Martí, que és jurista i gerontòleg. També és professor del màster en gerontologia social de la Universitat de Barcelona. És director d'Inforesidències i patrocinador d'aquest programa. De nou, benvingut. Josep, bona tarda.
Molt bona tarda. I, escolta'm, saps que estava parlant aquest matí amb una persona que, bueno, m'han trucat per telèfon,
sí,
perquè estan buscant una residència per un familiar seu. Aleshores, sí, jo, la veritat, saps que a través d'inforesidències.com es pot trobar cada dia...
Moltes.
Moltes. Hi ha més de 800 que et diuen quines places tenen, amb quin preu, amb quins serveis, de tot Catalunya i de tot l'Estat.
Sí, una... sí, no?
Però també donem algun tipus d'ajut, de consells,
sí,
però avui m'han fet una pregunta que m'ha fet molta gràcia, perquè diu, vale, tu per internet pots seleccionar, ja trobes dos o tres, i diu, però ara vaig a visitar la residència, i em diuen, en què m'he de fixar? Diu, perquè, clar, diu, jo vaig a una residència... Diu,
clar, veiem, els que no hi entenem no les veiem totes igual, un local... Un...
Bueno. Però, i em diuen, bueno, he anat a veure tres, totes sí, són boniques, clar, i tal, però en què m'he de fixar? I aleshores, mira, vull donar uns consells.
Fet,
jo dic, ara arribem a una residència i jo us diria una cosa, una mica dissimuladament, farem una cosa, sí, i és que tancarem els punys i durant una estona, si no volem cridar l'atenció, ho farem molt dissimuladament, però arrossegarem els peus. I després els ulls els mig tancarem, els tindrem entornats. Els veurem així com si els tinguéssim mig oberts, mig tancats, que d'aquesta forma que veus tot una mica borrós.
Sí.
Per què? Quan tu vagis caminant per la residència, si veus que hi ha punts on no podries caminar amb els peus arrossegats, si hi ha alguna cosa que no podries obrir, tancar, moure, que és necessari fer-ho, eh? Una finestra, una porta...
Clar.
Si no ho podries fer amb els punys tancats, i després, si tu anant amb els ulls mig tancats, hi ha coses que no veus bé, hi ha rètols que no entens, això és que no és bo.
Que se suposa que és la visió, alguna de la visió que tenen els residents allà, no?
Clar, és que és probable que el dia que tu necessitis una residència per tu, et costi caminar. I aquest petit esglaó que veus, que a vegades queda molt bonic, eh? Saps, quan als decoradors els hi agrada molt, a vegades fer aquest petit desnivell...
Dos nivells,
pues, això que és bonic...
Quan, no és pràctic.
Quan arribes a certa edat, i pensem una cosa, la major part de la gent gran pot aixecar els peus i fer un esglaó,
però
si
no tothom.
No tothom, i si tu vas a una residència, potser necessites aquesta, això. I el mateix passa en, una altra vegada amb la decoració. Hi ha alguns mobles de dormitori que són preciosos, que no veus com s'han d'obrir, perquè has de ficar els dits per un costat, gairebé l'ungle, per poder obrir. Pues, quan ets gran, moltes persones grans tenen problemes d'articulacions. Això vol dir que obrir i tancar la mà...
Li
costa. A més, moure els dits i alhora girar la mà també suposa a vegades problemes. Aleshores, potser hem de mirar. Ha de ser bonic, per descomptat. Ha de ser casolà, però ha de ser còmode. Una persona que visqui en una residència ha de poder fer el màxim de coses per ella mateixa. I després hi ha l'últim consell que dono, i un altre dia parlarem més, és que...
Està molt bé, no, aquestes coses? Està molt bé saber-les.
Quan anem donant una volta per la residència, pensem que si és per nosaltres és una cosa, però a vegades busquem una residència per la nostra mare, per una tieta, per una persona que ens estimem i que ella mateixa no ho pot fer... Aleshores, el que nosaltres estem comprant, entre cometes, el millor servei i la confiança. La confiança de que el dia que nosaltres no hi siguem, li donaran de menjar també com si fóssim nosaltres.
Clar.
Ja sabem què passarà, però és que, a més de saber-ho, volem confiar. Aleshores, una manera de generar confiança, perquè la confiança no s'inventa, és fer preguntes. I quan fas una pregunta, abans d'esperar la resposta, mirar la persona. Aviam com s'ho pren.
Aviam com, clar.
Aleshores, si tu penses, si tu vas a un lloc que voldràs viure durant molts anys allà, durant la resta de la teva vida, si la teva mare no pot viure a casa i ha d'anar a una residència, si tu fas una pregunta i la cara que et fan és...
d'incomoditat, no li ha agradat.
Jo ja no sé si voldria anar allà.
Esclar,
i el mateix dia, escolti'm, puc parlar amb aquest? Miri, hi ha una familiar d'un altre recent. Ah, parlo amb ella un moment. Escolta'm, què t'agrada que... Si veus que no els agrada que parlis amb un altre, què passa? Normalment, totes les residències seran amables, et respondran sense cap problema.
Però a vegades ens fa por preguntar, ens fa cosa.
Sí, doncs hem de superar aquesta por. Per què? Perquè la major part de les residències, diria, la immensa majoria funcionen molt bé, són molt professionals, però potser hi ha alguna que, escolta, que no ha sabut formar un equip de professionals adequats i que el personal pues, encara no treballa bé. Pues, i escolta'm, jo vull confiança. Jo he visitat moltes residències i sé que la immensa majoria funcionen molt bé, però no voldria que per no preguntar, per no mirar, per no fer bé les coses, acabés la meva mare en una residència que no és la millor, que de les que jo puc pagar, en la que puc estar i la que més li agradaria a ella.
És gran ser gran, a Ràdio Estel.
Un programa patrocinat per inforesidencias.com. Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajut a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància.
Bona tarda. Continuem el programa i tenim un convidat molt especial, tant per ell mateix com per la institució que representa. Molt bona tarda, Marc Costa, de Fundació Món Rural.
Hola, bona tarda.
I moltes gràcies per dedicar-nos aquesta estona per parlar. Sabem que bueno, Catalunya té moltes realitats i és difícil parlar de Catalunya com una única realitat. Tenim la realitat urbana, tenim moltes realitats rurals i tenim una institució que es diu Fundació Món Rural. Què fa aquesta fundació, Marc?
Doncs, bàsicament, posar en valor les especificitats o les casuístiques particulars del món rural català. És a dir, el que treballem és en l'àmbit de tot Catalunya, analitzant, doncs, quines són les diferències principals entre la ruralitat, entre l'àmbit dels territoris rurals i treballar per millorar les condicions de vida de la població que hi viu, posant en valor i sensibilitzant a la població sobre quines són les necessitats, quins són els reptes, quins són les amenaces, les fortaleses, etc.
Doncs una cosa, jo et deia, parlava... aquest programa es fa des de Barcelona, les persones que estem aquí tots les vivim en ciutats i la veritat és que moltes vegades ens dona la sensació aquesta una mica idíl·lica, utòpica, de que el món rural és com la reserva de les tradicions, on la gent viu en família, on els pares cuiden els fills i els fills cuiden els avis i que tots són grans famílies que viuen, diguem-ne, com aquella realitat ideal que a tothom ens agradaria arribar algun dia. Però és de veritat així?
Potser, de vegades, des de l'àmbit urbà o des de segons quins àmbits urbans, es té una visió una mica de retrògrata de quina és la realitat rural a Catalunya. És cert, com el que comentaves al principi, no?, que no hi ha un espai rural únic i que hi ha diferents realitats que conviuen, però potser sí que és cert, encara que sigui difícil parlar de percepcions, perquè cadascú tindrà la seva en funció de lo més bé o més malament que estigui informat, però que a vegades es tendeix a idealitzar, a vocalitzar o fins i tot doncs, tergiversar quina és la realitat. La gent que viu al món rural, en quant a dinàmiques, en quant a... és molt més similar de lo que com plantejaves, diguéssim, de les condicions que el món urbà. Vull dir que ens assemblem molt més del que ens pensem. És a dir, no s'han quedat 50 anys enrere la gent que viu al territori rural, val? Les coses avancen i els territoris rurals també i es modernitzen, evolucionen i, per tant, a vegades es tendeix a un imaginari una mica a l'antiga, no? Sí que és cert, dit això, que hi ha unes especificitats diferents i els nuclis familiars doncs, poden ser diferents a les situacions que a vegades doncs, es visquin en grans metròpolis o no, però bueno, en tot cas hi ha unes especificitats, unes casuístiques que depenen molt de quin territori en concret parlem de Catalunya, perquè hi ha molta diversitat, com comentàvem, i no té res a veure el que passa al nord, al sud, de l'est a l'oest.
I vosaltres, des de la Fundació, diguem-ne, heu fet i heu promogut estudis, com podríem definir què és l'envelliment rural a Catalunya?
Doncs mira, l'envelliment rural a Catalunya no és res més que la constatació d'un envelliment general de la població catalana. És a dir, la població catalana envelleix. Dit això, al món rural aquest envelliment és més notori i més preocupant. Per què? Doncs perquè en l'àmbit urbà hi ha unes dinàmiques demogràfiques que permeten doncs, atenuar aquest procés d'envelliment, diguéssim, perquè hi ha doncs, un procés de migració més important, perquè hi ha una fecunditat en tot el que és la franja litoral i en les zones, les ciutats més grans, doncs, més elevada que no pas en segons quins territoris rurals. Per tant, la societat catalana envelleix i ho fa de forma més accentuada al món rural. Sobretot, perdona, si...
Sí, sí.
Concretant, més pel que fa al sobreenvelliment. El sobreenvelliment fa referència a la població més gran de 85 anys.
Correcte.
Aquí veiem una evolució en les últimes dades que estem treballant de l'Observatori del Món Rural, clarament doncs, a incrementar aquest tant per cent de població de més de 85 anys als territoris rurals.
I una cosa, aquí, diguem-ne, hi ha una... Dins de la gent gran hi ha un grup que es calcula més o menys que és un 4 o un 5% de persones grans que, per la seva situació de dependència, necessiten ingressar a viure en una residència. Sempre diem en el programa que això d'anar a viure en una residència pot ser una decisió presa lliurement, però moltes vegades, la major part de les vegades, és una resposta a una necessitat. Aleshores, resulta difícil trobar una residència pública a qualsevol lloc de Catalunya. Sempre, si tens el dret a tenir-la, has de posar-te en llista d'espera. És difícil trobar-la a prop de casa, però quan estàs en el món rural, el fet de no tenir una residència a prop, de cap ni privada ni pública, suposa un problema de debò molt important, el fet de que una persona s'hagi de traslladar 30 o 40 quilòmetres de casa seva per anar a una residència?
Sí, clar, evidentment. Això suposa un afegit dintre del sac de les problemàtiques o de les especificitats que hi viuen en el món rural. Això, la xarxa de comunicacions, el transport públic, la falta d'accés a tecnologies de la informació i la comunicació, etc. Per tant, sí, això és un greuge i és una particularitat dels territoris rurals, sobretot aquells que estan més dispersos, més aïllats, en comparació a el que és la realitat que es pot viure en una gran capital.
I vosaltres, amb els estudis que feu, o amb la realitat que viviu, quina solució plantejaríeu? Perquè, clar, resulta molt difícil poder fer residències de 10 places en municipis petits, perquè no surt viable, però quines solucions esteu plantejant en aquest problema?
Bé, nosaltres no ens dediquem a plantejar solucions en aquest problema en concret. El que estem fent és, en el marc del projecte que comentava anteriorment, l'Observatori del Món Rural, és establir quines són les dades, una evolució, unes tendències pel que fa a la demografia de la societat, territoris rurals, territoris urbans, però el que no fem és posar sobre la taula estratègies o solucions màgiques, no? En tot cas, això qui va de fer és el que li correspon, són les administracions, tant l'administració local, ajuntaments, consells comarcals, administracions regionals i autonòmiques. És a dir, aquí hi ha d'haver una voluntat en favor, diguéssim, dels serveis d'atenció a la gent gran i, sobretot, ser molt curosos amb les especificitats, com dèiem, de la gent gran que viu al món rural.
Marc, jo crec que el món rural està avançant, però per les persones joves. Les persones grans, o per als avis, és diferent. Hi ha pocs caps. Per anar al cap a prendre's la pressió han de fer doncs, quilòmetres. Molts pobles, jo parlo del Tarragonès, Vistabella, la Secuita, les Gunyoles, Perafort, hi ha molts pobles que no hi ha voreres i que el terra no està asfaltat. Vull dir que per anar a tirar la brossa senzillament ja se la juguen les persones grans. Està pensat per les persones grans, cada vegada potser ho tenen més pitjor.
Clar, sí, aquí és on intentem, diguéssim, conscienciar i sensibilitzar sobre aquestes dificultats afegides que té el fet de viure en determinats municipis rurals. El que passa és que, per contra, també hi ha una qualitat de vida que la majoria de la població rural valora d'una forma molt important en quant a la qualitat de vida que podrien tenir en una gran ciutat. És a dir, hi ha molta gent que li agrada viure on viu i que li agrada viure a la pobla,
sí, sí.
I no aniria per res del món a viure en una gran ciutat. Sí, vull dir que aquestes generacions, aquesta gent gran, n'haurien d'explicar moltes de batalletes i segurament ens podrien fer una classe magistral sobre com superar adversitats, no? Però sí que és veritat que, dit això, val la pena que siguem cada vegada més conscients que cal millorar les condicions de vida, no només d'aquesta població o de la gent gran, sinó també per fer-ho atractiu, perquè
vingui la joventut,
també. Perquè hi hagi gent a viure.
I una cosa, jo no sé si et sona, la Generalitat durant un temps va potenciar que es fessin uns serveis que es deien Sallar, que eren com uns serveis, com una mena de centres de dies que muntaven en uns municipis petits. Et coneixes aquesta iniciativa de la Generalitat?
No, ara mateix.
No, és que t'explico perquè és que sembla que a vegades quan es fan, diguem-ne, quan es fan coses del món rural, sempre són com experiments, no? Que en comptes de prendre una decisió de dir, va, anem a fer...
Anem a provar a veure què passa.
Sí, anem a fer aquest programa pilot que després... Jo sé que, per exemple, Astúries fa uns anys van fer un que es deia Rompiendo Distàncies, que era per prestar atenció domiciliària en el món rural, que tinc entès que el Solsonès es va fer una cosa semblant, que era dir com portar persona a fer el professional de l'atenció domiciliària, desplaçar-se a un municipi a un altre, a vegades estaven més temps al cotxe que a la casa, i aleshores van dir, per què no formem a persones que ja viuen en el municipi i que potser són cuidadors i els donem la professió? Però el que t'ho preguntava, perquè jo conec coses, però gairebé sempre són un programa pilot que es posa en marxa, dura 3 o 4 anys,
i després,
això que dius, mai es va saber d'això. Sembla com si es fan una a l'àrea urbana, que hi ha molta més gent, molt més a prop, és més fàcil que al final es converteixi en algo estable. Però sembla que quan es fan al món rural són més experiments que al final sembla que no acaben de quallar. No, per això et preguntava si coneixes algun experiment d'aquests que potser es pogués servir de bona pràctica que es pogués estendre per tot Catalunya.
Bueno, hi ha diferents estratègies, diferents projectes, i no només plantejats des de l'àmbit urbà per intentar anar a solucionar la vida de les persones que viuen al món rural, sinó que els mateixos territoris rurals són capaços d'endegar, de començar projectes cooperatius o projectes mancomunats molt interessants i molt sòlids i molt ferms, i a vegades aquests no els publicitem tant, no els donem a conèixer prou, i a vegades són molt més sostenibles que no pas aquests que venen, diguéssim, de fora cap a dins, no? Per exemple, no només en termes de la gent gran, sinó projectes que s'han fet al municipi de la Granadella al voltant del producte de l'oli, amb polítiques locals d'habitatge molt potents, amb mesures emprenedores, amb mesures relacionades amb la valorització del paisatge. Al Berguedà també s'han treballat projectes de mancomunació entre diferents municipis per creació de llocs de treball. Tot això també té a veure amb la gent gran que viu al territori, perquè el que necessitem és un equilibri de la societat i necessitem que hi hagi gent jove que vagi a viure a aquests pobles per poder continuar, diguéssim, amb la importància de la fixació de la gent al territori, no?
Doncs, Marc, em sembla molt interessant. Ens queden molt pocs minuts de programa. Et proposo que demà tornis a participar, perquè em sembla que, tot i que el programa es diu És gran ser gran, estaria molt bé que demà poguéssim continuar una miqueta parlant no només de gent gran, sinó també de món rural, d'algunes iniciatives que estan sortint. Et sembla bé que tornar demà amb nosaltres?
Endavant, perfecte.
Perfecte, doncs moltíssimes gràcies, Marc Costa, de Fundació Món Rural, i demà tornarà a estar amb nosaltres.
Fins demà, adéu-siau. Escoltem ara unes pinzellades de música, escoltem a Diana Ross i Leone Ricci interpretant Amor Sin Fin, Endless Love, una cançó de l'any 1981.
You're every breath that I take. You're every step I make.
Esteu escoltant És gran ser gran, amb Josep de Martí i Marc Rius, un programa patrocinat per inforesidencias.com. L'atenció a la gent gran és una de les activitats que més llocs de feina genera. Vols treballar en una residència de gent gran? Entra a la borsa de treball de inforesidencias.com. Més de 700 residències la utilitzen. Inforesidencias.com. Trobar feina a un clic de distància.
Doncs, si us sembla, comencem avui les ofertes de feina publicades en InfoResidències, amb dues ofertes que podríem dir de zones rurals, ja que començarem parlant de dues ofertes de la província de Lleida, i és que Adesma Fundació, a Lleida Capital, busca un gerocultor o gerocultora i un infermer o infermera. Si seguim mirant quines ofertes hi ha vigents actualment, trobem que, per exemple, la residència Nova Alegria, i a la Barcelona Ciutat, busca també un gerocultor, i que Adara, a Granollers, també busca dos gerocultors. Per altra banda, no pot ser menys qui busca infermer o infermera, i trobem que en busca, per exemple, la residència Sitges Park, a Sitges, i també busca un gerocultor la mateixa residència. Acabarem dient que la residència Primitiva Barba, a Sant Vicenç dels Horts, busca també dos gerocultors o gerocultores.
La consulta del treballador social, amb Carles Reixac.
Doncs la consulta d'avui ens la fa l'Eulàlia, i és que ens pregunta si seva mare, que d'aquí poc anirà a viure a una residència, podria votar, ja que la seva mare vol votar, però no sap si un cop dintre ho podrà fer. Doncs bé, Eulàlia, comentar-te que si la teva mare, que no ens comenta si està bé cognitivament, no té cap demència, ni Alzheimer, ni res, no hi ha cap problema perquè pugui votar. L'únic que has de tenir en compte que normalment a les residències, com tenen un personal adequat pel centre, no poden permetre's que algú marxi a ajudar a votar. Per tant, és bo que vagis tu o altres familiars a acompanyar-lo al centre de votació a votar. El que sí que és bo és que tingui ja clar el que votarà, perquè actualment amb en Renault que hi ha és complicat.
Home, si ho té molt, molt clar, serà dels pocs, eh?
És un miracle, sí.
Perquè amb el merder que tenim...
Molt bé, doncs, si us sembla, ens veiem demà dijous.
Perfecte.
Fins demà, adéu-siau.
Adéu-siau.
Fins aquí És gran ser gran. Els agraïm que hagin decidit sintonitzar amb nosaltres i ens hagin acompanyat aquesta tarda. Amb el proper programa, amb Temps de Benestar, que continuarem parlant de la tercera edat amb Més gran ser gran i d'inforesidencias.com. Us esperem. Adéu-siau. Fins demà.